Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colonias.cu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
RAC1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. Pablo Iglesias avisa que sumar sense Podem acabarà en tragèdia.
Si el planteamiento es que no queremos ir a las elecciones con Podemos... Porque queremos que nos trate bien la Sexta y nos trate bien la SER y nos trate bien el país, que se diga abiertamente. En mi opinión, es una trampa. Si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y política.
És l'avís que Iglesias ha fet a Yolanda Díaz des del món a RAC1. Díaz, en canvi, la separació no li treu el son. Assegura el país que un Sumar sense Podem tampoc no seria cap fracàs.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
L'intercanvi de declaracions entre Yolanda Díaz i Pablo Iglesias evidencia que la unitat de les esquerres encara és lluny. Tots dos creuen que hi ha interessos amagats en l'altre. Ara els escoltarem. Mentrestant, la Generalitat i el govern espanyol airegen obertament les seves diferències sobre la B40. Tirar-la endavant era un dels compromisos que va assumir Esquerra per poder aprovar els pressupostos, però el més calent és a l'Aigüera. El que ja ha començat són les obres per allargar les andanes de l'estació d'Arc de Triomf a Barcelona. Són tot just 27 metres, però permetran que circulin per la línia del Maresme trens més llargs. Les obres duraran menys d'un any i no alteraran el servei. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Diego Martínez ja s'ha acomiadat aquest migdia com a entrenador de l'Espanyol. El club farà oficial les properes hores que Luis García serà el nou tècnic.
La derrota de dissabte al camp del Girona, la quarta consecutiva a la Lliga, ha estat el detonant de la destitució de Diego Martínez. Fa pocs minuts ha acabat la roda de premsa del gallec, que marxa convençut que l'Espanyol se salvarà.
Todos somos conscientes de que esta situación del Real Deportivo Español no es la que debería ser y asumo mi responsabilidad. Hasta el final hemos estado convencidos, y lo estamos, de que podíamos sacar adelante y de que sabíamos cómo hacerlo. Respeto la decisión del club, evidentemente no la comparto, pero estaba y estoy convencido de que el equipo va a conseguir el objetivo, seguro.
L'Espanyol ara és quart per la cua i aquesta nit podria caure en zona de descens si el València puntua a casa contra el Rayo. Després ho ampliarem i en clau Barça, recurs avançat que de cara al clàssic de Copa de dimecres no hi haurà dinar a directives ni tampoc mosaic a la graderia del Camp Nou. Es repetirà, doncs, el procediment del Barça-Madrid de Lliga de fa dues setmanes.
I aquesta Setmana Santa s'espera poca pluja. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, s'espera una Setmana Santa força tranquil·la i amb poca pluja. Només aquesta tarda amb algun ruixat al voltant del Montseny, el Ripollès, el Berguedà i també la Garrotxa. Demà a partir del migdia també algun xàfec cap a la Catalunya central i punts del prelitoral, i a finals de setmana, potser de cara a dissabte, algun plugim en trams de la costa i del prelitoral. Però en general moltes estones de sol i amb aquestes temperatures que es mantindran a ratlla. Avui baixen respecte a les d'ahir en punts de la costa i prelitoral de Barcelona, Catalunya central i també el Pla de Lleida. Demà baixen un pèl més però tornen a pujar lleugerament de cara a dimecres i es mantindran sense grans canvis, amb nits fresques i dies molt suaus.
Són les dues i quatre minuts.
RAC 1 migdia.
Pablo Iglesias i Yolanda Díaz es retreuen mútuament la falta d'acord entre Podem i Sumar. L'endemà que la vicepresidenta anunciés que vol presentar-se a les eleccions espanyoles de finals d'any, tots dos s'han llançat els plats pel cap a la mateixa hora, Iglesias des de RAC1, Díaz des de Televisió Espanyola. Això sí, tot i els retrets, les dues parts asseguren que encara hi ha marge per l'entesa. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, Yolanda Díaz assegura que Podem assenyala Podem per no ser a l'acte d'ahir on va donar el tret de sortida en el seu camí cap a la Moncloa. La vicepresidenta considera que és un error la resposta d'Iglesias al món a RAC1. Creu que anar separats podria ser un desastre electoral.
Creo que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Han decidido, han tomado una decisión. Han quedado fuera.
La clave es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no. Cada vez van posicionando más en la lógica de mejor sin Podemos. Yo creo que eso sería un error terrible.
Des de Podem asseguren que ara mateix la gran diferència amb Sumar són les primàries, però Yolanda Díaz creu que el debat va més enllà. Iglesias insisteix a mantenir el cap fred.
Creo que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre no estaban. Pero insisto, creo que esa no es la diferencia.
Es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza. Creo que hoy es el día en el que hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca.
Això sí, Iglesias li demana a la vicepresidenta que parli clar i expliqui sense embuts el projecte de Sumar i, sobretot, com vol decidir qui remenarà les cireres.
El PSOE també hi diu la seva, pressiona Podem perquè s'afegeixi al nou projecte polític. Des de la Moncloa, Arnau, creuen que seria un error que els partits a l'esquerra del PSOE anessin cadascú pel seu compte.
Sí, de fet, qui més colla perquè Podem i Sumar es posin d'acord és l'ala socialista del govern espanyol. El ministre Félix Bolaños insisteix que és imprescindible per repetir la coalició d'esquerres a la Moncloa.
Es una buena noticia que las fuerzas políticas variadas, diversas, que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas, y sería todavía mejor noticia para nuestro país y para los votantes progresistas que fueran todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, sin excepción, en ese proyecto único que es Sumar y que echó a andar ayer.
Tot i això, des de Podem no ho veuen gens clar. El seu portaveu, Pablo Fernández, a Ràdio Nacional d'Espanya relacionava Sumar amb el PSOE.
Y que el Partido Socialista está claro que no quiere que su socio sea Podemos. Pues porque Podemos es quien siempre hace posible lo imposible, Podemos es quien negocia incansablemente y no se rinde jamás cuando le dicen que no se puede. El PSOE quiere tener como socio de gobierno a alguien que no sea Podemos, a una izquierda que no sea verdaderamente transformadora.
I mentrestant el PP i su capà, Borja Semper, lamenta que el govern espanyol estigui més pendent de les lluites internes que no pas de gestionar el país.
Un gobierno que llegó a este fin de semana siendo bipartito y que ha salido este fin de semana siendo tripartito. La pregunta que cabe hacerse es cuándo tiene tiempo este gobierno de dedicarse a los problemas de los españoles. Porque si llevamos meses entre dimes y diretes, entre líos, peleas, ¿cuándo este gobierno se dedica a pensar en definitiva en los innumerables retos que tenemos?
Per tot plegat, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions immediatament.
Gràcies, Arnau. L'excomissari José Manuel Villarejo assegura que Mariano Rajoy va impulsar, o si més no coneixia, l'Operació Catalunya i la guerra bruta contra l'independentisme. En una entrevista al periòdico explica que fins i tot un dia l'expresident espanyol va treure el cap en una reunió d'alguns dels responsables d'aquella conspiració. Va ser un contacte breu on es va limitar a saludar-los i a demanar-los que continuessin treballant, Benet Ñigo.
Villarejo explica que l'Operació Catalunya neix el 2012 i estan implicats els càrrecs policials com Marcelino Martín Blas i Eugenio Pino, també els càrrecs del CNI molt propers al director Félix San Roldán, però l'impuls polític ve de més amunt. A moltes de les reunions assistia Francisco Martínez, mà dreta de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i a partir d'aquí assenyala les dues dones fortes d'aquell govern, María Dolores de Cospedal, que controlava Fernández Díaz, i també el PP, i Soraya Sáenz de Santa María, que controlava el CNI. Una entrevista, doncs, on el comissari puja la potència del ventilador i apunta a dalt de tot. Recordem, però, que Rajoy no compareixerà a la comissió del Congrés que investiga aquest joc brut perquè el PSOE ho ha impedit.
Més enllà d'aquí hi havia el darrere, Villarejo també reconeix que la informació falsa sobre uns suposats diners de Xavier Trias a Suïssa va ser una errada descomunal, de fet nega tenir-hi res a veure, i que si hagués estat així, diu, ho hauria fet millor.
Atribueix a Fernández Díaz les presses per filtrar-ho sense acabar de disfressar bé aquella mentida. En canvi, pel que fa als informes de l'UDEF que apuntaven a Jordi Pujol i Artur Mas per diners a Suïssa, també falsos, considera que van ser un èxit perquè van aconseguir l'objectiu que Convergència perdés les eleccions del 2012. Uns esborranys que Villarejo assegura que sí que van existir, però que ningú els va voler firmar, tot i que després l'UDEF ho hagi negat.
A Cantàbria, dos mariners han mort aquesta matinada en el naufragi d'un pesquer davant la costa de Santander. Ha passat poc després de les 4. A més, Salvament Marítim en continua buscant, a aquesta hora, un tercer que ha desaparegut, Laia Colomer.
El vaixell Vilaboa 1 ha naufragat a 6 milles de la costa. Poc després del naufragi, un altre pesquer ha aconseguit rescatar 6 tripulants, un d'ells ferit de gravetat, i també el cadàver d'un dels mariners morts. Al cap d'una estona, una altra embarcació ha localitzat l'altre cos. Mentrestant, ara els serveis de Salvament Marítim continuen buscant el tripulant desaparegut. El govern de Cantàbria considera inexplicable el naufragi, asseguren que ni hi havia mala mar ni el vaixell estava en mal estat.
Les 2:10, 2 minuts, i repassem més notícies.
RAC 1.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1.
Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
I demano amablement que m'acompanyi.
Baixeu-los. Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí a aquesta hora del matí es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda. Passi el que passi, passa a RAC1. RAC1 migdia.
El govern i el Ministeri de Transports es tornen a encallar amb la B40. El més calent és a l'Aigüera, tot i que la Generalitat es va comprometre amb el PSC a signar un conveni d'execució de la B40 al Vallès abans del 31 de març, per tant, de divendres passat. Aquest cap de setmana el PSC ha tret ferro aquest incompliment del termini. Salvador Illa va dir que no ve d'una setmana, però avui s'han evidenciat les diferències entre la Generalitat i el Ministeri. Montse Martí, l'escull principal és d'on surten els diners.
Sí, el Ministeri de Transports troba lògica la construcció del tram de la B40 que ha de connectar Sabadell, Castellar del Vallès i Terrassa es financia a càrrec de la disposició addicional tercera de l'Estatut, però el govern assegura que això són diners que l'Estat deu a la Generalitat i que s'ha de fer una partida nova. El conseller de Territori, Juli Fernández, i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, han fet evidents les diferències.
Estem treballant encara, eh? També vull dir, vull deixar clar que per nosaltres, pel Ministeri, no podem dir que hi hagi un termini. Vull recordar que aquest termini es va fixar i va ser la Generalitat qui es va comprometre amb el PSC, no? Que li va donar doncs, aquests vots per poder aprovar el pressupost. Va ser el govern de la Generalitat qui va fixar aquest termini per part del Ministeri. Cap problema.
Estic convençut, com deia la ministra, que serem capaços en aquest intercanvi de documents i en aquesta negociació de poder donar compliment als compromisos que hem pres.
El tram en qüestió és el que s'anomena Ronda Nord, que ha de connectar els barris del nord de Terrassa amb els del nord de Sabadell, des de la B-122 a Terrassa fins a la B-124 a Sabadell, per la qual també s'arriba a Castellar del Vallès. Fons del Ministeri de Transports asseguren que deixen el dibuix del traçat a mans de la Generalitat, però reclamen, això sí, ser-hi en la coordinació, denunciant que la Generalitat els vol deixar fora. El Ministeri també vol que es deixi la porta oberta a la possibilitat de continuar allargant el quart cinturó en un futur. Fons del Ministeri asseguren que ara mateix no és un tema que estigui damunt la taula, però defensen que no volen que s'hipotequi una continuïtat futura.
El PSC i la CUP també han demanat per escrit al govern que expliqui què passa amb l'ajuda de 100 euros per alumne que Pere Aragonès va anunciar al debat de política general al setembre. La idea era desgravar-ho a la declaració de la renda que comença la setmana que ve, però encara no se'n sap res, Sílvia Solanàs.
El president de la Generalitat va vendre aquesta mesura com a part del pla anticrisi per ajudar les famílies. Ho va vincular als pressupostos i a la declaració de renda. Però a data d'avui no hi ha cap informació. És per això que PSC i CUP han entrat una pregunta per escrit al Parlament. Ho expliquen a RAC1 les diputades Esther Niubó i Eulàlia Reguant.
Volem saber si això segueix en peu, si era simplement un anunci, quan s'aplicaria i, en tot cas, si seria un criteri de caràcter universal per tots els nens i nenes o a partir d'uns determinats nivells de renda. No tenim cap tipus d'informació, no l'hem tingut al llarg de la tramitació del pressupost.
Un cop més veiem com propostes anunciades a bombo i plateret cauen en el sac de les propostes buides. Ja s'ha convertit en una tònica habitual en el govern d'Esquerra Republicana.
Junts afegeix a la crítica i denuncia que el govern ven fum. El govern, mentrestant, segueix dient que estudia com fer-ho sense més concrecions.
Més coses. El govern i els partits també es llencen els plats pel cap després que la cimera contra la sequera acabés divendres sense acord. Esquerra i els comuns acusen el PSC i Junts d'haver dinamitat el preacord que hi havia, mentre que aquests partits carreguen contra el govern per no fer prou, diuen, per aturar la situació d'excepcionalitat. Tot plegat, mentre govern i partits debaten sobre si s'ha de fer o no una nova cimera. Adrià Santasusagna.
Sí, és que tenen el mandat del Parlament d'aprovar el nou decret de sequera abans que acabi aquest mes d'abril. La cimera de divendres va acabar en paper mullat pel règim sancionador del decret, és a dir, per com i quan s'haurien de multar els ajuntaments que no compleixin les mesures per posar fi a la sequera. Des del govern creuen que s'ha de continuar parlant amb els partits, però sense fer noves cimeres. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, creu que hi ha partits que han pensat més amb la calculadora electoral.
Que el que hem de fer, doncs, és no tenir una actitud electoralista, el que hem de fer és remar plegades, el que hem de fer és doncs, recuperar aquell esperit de comunió que farà que ens en sortim doncs, una situació tan crítica.
És el que diu Esquerra i també els comuns. El seu portaveu, Joan Mena, carrega contra Junts i PSC, que són els partits que no veien bé el règim sancionador.
Lamentar la pinça entre Junts i el Partit dels Socialistes per intentar posar fre a uns objectius que haurien de ser pensant en clau dels interessos dels catalans i les catalanes.
Qui els ha respost és l'alcaldessa de Girona, Marta Matrenes, de Junts, creu que no és viable complir totes les mesures que implica el decret i en tan poc temps, per això carregat contra l'actitud de la Generalitat.
És indigne traspassar la responsabilitat en els ajuntaments i, a més, en qüestió de dies. Això no és cap solució, senzillament seria recaptatori, perquè no pots prendre... Algú es pensa que es pot fer alguna actuació potent ara en 2 mesos? És que si ni tan sols tindrem el primer dels informes que... Si és impossible.
I si suma el PSC, la viceprimera secretària Lluïsa Moret creu que el govern no està enfocant bé el problema.
Creiem que necessitem inversions i no sancions. I creiem que basar majoritàriament un decret on les mesures més importants són sancionar i culpabilitzar els ajuntaments no ens sembla la manera més adequada d'afrontar aquest problema greu de país.
El PSC demana una nova cimera per intentar tancar un acord els propers dies.
Ho hem destacat també en començar. Comencen les obres per allargar 27 metres més fins als 200 metres les andanes de l'estació de tren d'Arc de Triomf de Barcelona. És una obra que durarà 10 mesos i que no afectarà el servei de trens, tot i que és una reforma petita. Tant el govern com el Ministeri insisteixen que és clau perquè permetrà que per l'estació hi puguin passar trens més llargs i, per tant, augmentar l'oferta de places, Montse.
L'obra té una inversió de 2,8 milions d'euros. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, assegura que beneficiarà tots els usuaris de Rodalies, però sobretot els de la línia del Maresme.
Ja que els trens que circulen al Cívia ara, a data d'avui, no poden tenir accés perquè no poden circular aquests trens de doble composició, però a partir de les obres d'ampliació d'aquestes andanes sí que ho podran fer. I, per tant, estarà preparada perquè els trens puguin circular en doble composició, el que a mig termini ens permetrà incrementar l'oferta de places.
Els trens de doble composició són els que tenen capacitat per 1.000 passatgers, el doble que els més curts. L'estació d'Arc de Triomf és propietat de l'Estat. L'ampliació de les andanes de l'estació d'Arc de Triomf forma part del Pla de Rodalies 2020-2030 del Ministeri per la millora del servei.
Per cert, avui hem sabut que la gratuïtat dels bitllets de tren continua disparant el nombre d'usuaris de Renfe. Aquests mesos de gener i febrer, la companyia ha registrat prop de 20 milions de viatgers, un 29% més que en el mateix període de l'any passat. L'increment més modest correspon a Rodalies, és del 27%. S'han registrat fins a 18 milions de desplaçaments. Els de mitjana distància, en canvi, han vist com el nombre de viatgers creixia un 47% fins al 1,5 milió. En el cas dels Avant, l'increment és encara més alt, s'enfila per sobre del 70% fins als 255.000 desplaçaments. Pràcticament les 2:20, la Comunitat de Madrid haurà d'indemnitzar amb 150.000 euros una dona que es va contagiar de VIH en fer-se un TAC amb contrast. Va passar fa 5 anys a l'Hospital Gregorio Marañón. Segons explica avui el diari Oponés, la pacient, que llavors tenia 32 anys, es va haver de fer la prova perquè tenia càncer d'ovari. Al cap d'uns mesos va començar a tenir problemes al ronyó i va donar positiu en VIH.
Tot i que en un primer moment la sanitat madrilenya va descartar que una cosa estigués relacionada amb l'altra, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid creu que és plausible la hipòtesi que la dona s'infectés del virus durant la punxada del contrast pel TAC. Això després d'analitzar l'expedient mèdic de tots els pacients que el mateix dia es van fer aquesta mateixa prova. Segons la sentència, ara la Comunitat de Madrid li haurà de pagar 150.000 euros per no seguir les mesures de seguretat. El diari Oponés també explica que aquell mateix any, el 2018, també hi va haver un brot d'hepatitis C a les proves d'atac per contrast al mateix hospital, al Gregorio Marañón.
Barcelona guanya silenci a les nits, però encara queden zones massa sorolloses que perjudiquen el descans dels veïns. El soroll nocturn ha baixat 3 decibels de mitjana en zones com el carrer Enric Granados, a l'Eixample, gràcies a mesures com la de limitar l'horari de les terrasses, unes mesures que no han funcionat tan bé, en canvi, a les places de Gràcia, per exemple, on l'Ajuntament diu que s'ha de continuar treballant. Marc Pollato.
El que ha fet l'Ajuntament de Barcelona és reduir l'horari de les terrasses, dels locals de restauració i dels establiments d'alimentació perquè no hi hagi tanta gent al carrer i, per tant, hi hagi menys xivarri. Una de les zones on, segons el consistori, les actuacions que s'han fet no han acabat de funcionar del tot és a Gràcia. A les places del barri, la reducció del soroll ha estat més moderada i cal seguir treballant. El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut dels ciutadans, just per darrere de la contaminació de l'aire. En el cas de Barcelona, segons dades de l'Agència de Salut Pública, unes 210.000 persones tenen problemes emocionals, psicològics i socials per culpa del soroll. A més, unes 60.000 tenen trastorns greus del son.
La Seguretat Social denega la jubilació anticipada a un treballador a qui havien comunicat que ja podia deixar la feina i cobrar la pensió. El motiu és que li falta un dia de cotització, tot i que prèviament li havien dit que complia tots els requisits. Ara, el treballador està sense feina, sense sou, sense prestació i tampoc pot cobrar l'atur, Mar.
Sí, és el cas del Manel Mangado, de 63 anys, que el febrer de l'any passat va demanar si ja es podia jubilar. Primer ho va fer a través de la pàgina web i després li van confirmar a l'oficina de la Seguretat Social de Badalona. Per tant, com que tenia el vistiplau, va decidir prejubilar-se el 22 de desembre. Però uns dies després va rebre un missatge en què li comunicaven que li faltava un dia per arribar al mínim de cotització i que no tenia dret a cap prestació. Ho ha explicat el Monarracu.
Em diu que em falta un dia, que tinc que complir 12.717 i que tinc 12.716. Ja, jo no entenc res, res de res. Llavors, clar, pensem que he deixat la feina, no? He deixat la feina a títol gratuït, sense res. No tinc res.
El Manel treballava de professor al Col·legi Cultural de Badalona. Davant d'aquesta situació va decidir presentar una reclamació, però encara no ha obtingut cap resposta. Fa més de 3 mesos que no té cap ingrés.
RAC 1 migdia.
El Parc Audiovisual de Catalunya, ubicat a Terrassa, s'ampliarà per acollir dos platós nous de grans dimensions. La idea és construir aquests nous espais en uns terrenys de 6.000 metres quadrats que hi ha al recinte. L'objectiu d'aquesta inversió és completar l'oferta de localitzacions exteriors que ja ofereix Catalunya a les empreses d'arreu del món. La Generalitat espera que les obres comencin l'any que ve. Maria Cusó.
Catalunya és un pol d'atracció per rodar tot tipus de projectes audiovisuals en exteriors, però hi ha una mancança pel que fa a platós de grans dimensions i això fa que part d'aquesta producció es derivi o bé a altres punts d'Espanya
o bé fora de l'Estat. És per això que la Generalitat ha encarregat un estudi per determinar què es pot construir en els terrenys de 6.000 metres quadrats que hi ha disponibles al parc audiovisual. Ho explica la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Tenim molt bones localitzacions exteriors i, de fet, perquè podem rodar qualsevol cosa, però el que no tenim són platós de grans dimensions i de vegades ens fan les localitzacions exteriors i han de marxar fora per fer aquest rodatge d'interiors. I, per tant, jo crec que això ens obre de que es puguin quedar al país a fer tot el desenvolupament complet.
Aquesta ampliació, que forma part del Catalunya Media City, permetrà augmentar la capacitat de producció del PAC, que l'any passat va acollir 52 rodatges entre pel·lícules, sèries o videoclips. Entre altres, els platós de Terrassa han acollit la gravació de la pel·lícula Mentre dorms, de Jaume Balagueró, videoclips de Shakira, el Mundial de Globus de l'estreamer Ibai Llanos i l'exfutbolista Gerard Piqué, o les últimes edicions d'Operació Triunfo.
I avui s'estrena RAC+1, Cases amb ànima, un podcast per aprendre a tenir cura de la llar i convertir-la en un refugi. Cada capítol d'aquest nou espai, dirigit per Noemi Polls i Marga Ortuño, es dedicarà a un tema concret. Aquest primer, per exemple, descobreix idees assequibles per vestir la casa de primavera. Les editores del podcast expliquen com va sorgir la idea d'aquest Cases amb ànima.
Som una societat que vivim cap a fora, cap a l'exterior, perquè, de fet, el bon clima ens porta a fer-ho. Però durant el confinament, de cop, casa nostra es va convertir en el nostre únic refugi i va ser llavors quan el vam començar a mirar amb uns altres ulls.
Sí, potser no li havíem prestat l'atenció que mereixia i d'aquí la idea de crear un podcast amb propostes per tenir un entorn on sentir-nos a gust, protegits i trobar calma. Un podcast que ens ajudi a cuidar l'ànima de casa nostra.
Cases amb ànima es publica a RAC+1 cada dos dilluns.
RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
D'aquí a 4 minuts i mig arribarem a 2:15. Diego Martínez s'acomiada com a tècnic de l'Espanyol i en les properes hores, Xavi, s'ha de fer oficial que Luis García n'agafarà el relleu.
Sí, el fins ara tècnic de l'Internacional de Madrid, que l'any que ve es convertirà en el Madrid C, és l'opció escollida per intentar salvar la categoria. Diego Martínez, de la seva banda, marxa deixant l'equip quart per la cua, empatat a punts amb l'Almeria, que és qui ara mateix marca la zona del descens. Ara bé, els blanquiblaus podrien caure a la zona vermella si el València puntua aquest vespre a casa contra el Rayo. Sí, com sigui, la cúpula esportiva ha decidit buscar un revulsiu als mals resultats que acumula l'equip. 4 derrotes consecutives que han complicat i molt la permanència. La derrota de dissabte al camp del Girona ha estat el detonant de la destitució de Diego Martínez, que deixa l'equip molt a prop d'aquestes posicions. De fet, el que dèiem, depenent del que passi al València-Rayo d'aquesta nit, i podria caure avui mateix. La intenció del club era mantenir-lo, però els últims resultats han precipitat la decisió. Anem cap a l'RCD Stadium, on ha acabat fa poca estona aquesta roda de premsa de comiat. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Diego marxa amb elegància, però reivindicant que es veia capaç d'aconseguir l'objectiu.
Sí, ara ho deies, Diego Martínez s'ha acomiadat fa uns minuts de l'Espanyol en una roda de premsa, ha acceptat preguntes i el discurs ha estat, com dius, sincer i elegant. El tècnic gallec ha admès que aquesta és la roda de premsa que cap entrenador vol fer.
Esta, evidentemente, es la roda de premsa pues, que nadie quiere dar, y a ninguno nos gusta, ni queríamos que llegase, por lo menos tan pronto. No solo porque dejo un proyecto que me llenó desde el principio, desde que apareció en el horizonte, sino porque tengo el pesar de que nos marchamos sin terminar de recorrer el camino hacia el objetivo. Me presenté ante vosotros un 31 de mayo de 2022 con la mochila cargada de ilusión y de ambición. No hemos podido llevar a cabo el proyecto que queríamos y lo lamento.
El tècnic gallec, visiblement emocionat durant la roda de premsa, ha explicat que han estat moments molt durs.
Me despido pues con mucha tristeza, porque esto duele, duele mucho, pero también con la tranquilidad de haberlo dado todo, dentro y fuera del campo, en lo personal y en lo profesional, en lo racional y en lo emocional, e intentando llevar siempre la coherencia como principal valor de todas nuestras decisiones y gestión.
Sobre la decisió del club, ha estat molt clar. La respecta, però no la comparteix. Encara es veia amb capacitat de capgirar la situació.
Hasta el final hemos estado convencidos, y lo estamos, de que podíamos sacar adelante y de que sabíamos cómo hacerlo. Respeto la decisión del club, evidentemente no la comparto, pero estaba y estoy convencido de que el equipo va a conseguir el objetivo, seguro.
I per acabar, al final del discurs de Diego Martínez, que serà un perico més a partir d'ara.
Llegué siendo un Vigués de Granada y me voy con la fuerza de un sentiment, que es el Perico, que ha calado hondo en el rincón de mi corazón. Muchas gracias.
D'aquesta manera, Xavi, s'acaba l'etapa de Diego Martínez al capdavant de l'Espanyol.
I de la situació contractual, Joan, de la situació de Diego, em refereixo, no sabem res, de quan li ha de pagar el club de liquidació, per exemple?
Doncs, segons ha pogut saber RAC1, hi ha una clàusula de resolució contractual per no pagar el 100% de l'any de contracte que encara li quedava a Diego Martínez. Per tant, a l'espera de saber les xifres exactes, el tècnic gallec no cobrarà tot el que li quedava encara de contracte fins al 2024. Mm-hmm.
I ara el pas següent, doncs això, de ser fer oficial el nom del nou tècnic, que serà Luis García. En sabem res de quan serà, de quins poden ser els timings?
Ja està tot tancat, Luis García és a Barcelona, ja va arribar ahir a la tarda i aquesta tarda serà anunciat com a nou entrenador de l'Espanyol fins al 2024, la previsió és que sigui entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, vaja, haurem d'estar pendents en aquesta franja horària. Demà dirigirà la seva primera sessió d'entrenament i també serà presentat a l'RCD Stadium.
Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
Per tant, comença nova etapa sense Diego Martínez i amb Luis García en el seu lloc, una decisió que el club no volia prendre, però aquí no li ha quedat més remei degut als resultats, però és la decisió que tocava. En què ajudarà el canvi? Tot plegat li hem preguntat a l'Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol Juga a RAC1.
La de Diego Martínez tenia tota la pinta de ser una aposta solvent pel que havia fet a Granada, un entrenador que generava il·lusió pel seu estil adaptable, una gran oportunitat del club per fer un pas endavant. Però ho ha dit ell mateix fa una estona, a vegades les coses no funcionen i l'Espanyol de Diego Martínez no ha funcionat en cap moment, no ha mostrat pràcticament res interessant en tota la temporada. Ja va començar tort per la nefasta feina de la direcció esportiva a l'estiu, corregida en part al gener. Aquí el tècnic tenia marge per millorar i en els últims 3 mesos no l'ha aprofitat. El canvi era necessari fa molts dies. L'aposta de Luis García és arriscada, això és una evidència. També ho seria qualsevol altre en aquesta situació. Un entrenador més experimentat t'hauria demanat un contracte llarg i força diners. Amb Luis et garanteixes dues coses importants. Primer, l'arribada al vestidor d'una llegenda del club que sabrà connectar amb el futbolista de manera immediata. I segon, també de manera immediata pujaràs a l'afició al carro de l'esperança, perquè la gent de l'Espanyol entén que Luis García és un d'ells. Pocs jugadors arribats a fora en els últims 25 anys han deixat una empremta tan marcada. Luis tindrà dos objectius. A curt termini, salvar l'equip en aquestes 11 jornades. Difícil, perquè agafa un vestidor ensorrat. I a llarg termini, esperem que els resultats permetin que hi hagi un llarg termini, construir alguna cosa amb sentit d'una vegada per totes.
Pendents de l'oficialitat, però Luis García és l'escollit per intentar revertir aquesta mala situació que travessa l'equip i, per tant, per lluitar per la permanència, i és que les 4 derrotes consecutives han dut l'Espanyol a, de moment, perquè encara falta un partit per disputar-se, ser quart per la cua, però empatat a punts amb l'Almeria, que és qui ja ocupa posicions de descens. Per cert, l'Espanyol no és l'únic que ha tingut, o que ha mogut fitxa, millor dit, després de la jornada aquest cap de setmana. El Valladolid també ha destituït el tècnic Pacheta, en aquest cas, després de la golejada d'ahir 6-0 al Bernabéu contra el Real Madrid. Però repassem ràpidament com queda aquesta zona baixa. Agafa aire el Girona, que ara és 11è amb 34 punts, superant el Mallorca, que en té un menys, i a partir d'aquí el ball de bastons és considerable, amb 7 equips separats per només 5 punts. El Sevilla és 13è amb 31, seguit del Getafe amb 30, a continuació Cádiz i Valladolid amb 28, l'Espanyol, el que deia, més 17è amb 27, empatat amb l'Almeria, i juntament amb els andalusos completen la zona de descens el València amb 26 i l'Elx, molt despenjat, amb 13. El València, però, recordeu, en podria sortir avui mateix si puntua aquesta nit en l'últim partit de la jornada, a partir de les 9, que és quan rebrà el Rayo. I encara un apunt més, relacionat amb l'Espanyol, concretament amb l'episodi que vam viure dissabte a les graderies de Montilivi. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Girona ha més comunicat pels incidents que va haver-hi a la graderia.
Sí, aquest migdia demanant disculpes en primer lloc als socis que no van poder gaudir del partit contra l'Espanyol amb normalitat per culpa d'aquests incidents que es van produir durant tot el partit. Tot seguit, el club gironí lamenta l'ocorregut i n'assumeix la seva part de responsabilitat a l'hora que defensa el repartiment d'entrades que en va fer, 306 per la zona visitant, amb unes altres 125 fossin d'intercanvi, les mateixes que el Girona va rebre de l'Espanyol en el partit jugat a l'RCD Stadium, i 50 addicionals que el club, d'acord amb el reglament de la Lliga, ha de distribuir entre el seu personal, cos tècnic i jugadors, així com patrocinadors i institucions. El Girona també assumeix que després del període preferent de 9 dies perquè els socis poguessin comprar entrades, posteriorment, quan es va obrir a la resta del públic en general, moltes d'aquestes van anar a l'afició visitant, motiu pel qual es va advertir en un comunicat previ que tenir actitud d'aficionat visitant en zona local podia suposar l'expulsió de l'estadi, motiu pel qual es va reforçar també el dispositiu de seguretat en un 30%. De fet, i segons diu el comunicat, dues persones van acabar detingudes i una desena més van ser expulsades. Un comunicat en què el club també informa que va detectar la possible revenda d'alguns seients i, de la mateixa manera que ja es va fer en el partit contra el Barça, ja s'ha iniciat el procediment corresponent. El Girona acaba dient que ha pres nota d'aquesta experiència pel futur, conscient que la seva prioritat ha de ser garantir la seguretat dels seus aficionats i preservar el caràcter festiu d'un partit de futbol. I compta amb això, perquè veurem si des de Montilivi es plantegen reduir dràsticament les entrades de cara a pròxims derbis o si directament es planteja eliminar-les.
Dit tot això, avui hem de tornar a parlar del cas Negreira i de dos fronts que han agafat força. Per una banda, el president de la UEFA, Alexander Čeferin, ha assegurat en un mitjà eslové que tota la trama és extremadament greu, diu, i per l'altra, la Vanguardia ha publicat que Javier Tebas ha volgut incriminar el Barça amb una prova falsa. Però anem a pams, comencem per Čeferin. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. És la primera vegada que el president de la UEFA, i qui té l'última paraula sobre si el Barça jugarà a la Champions, es pronuncia sobre aquesta qüestió, i saber què n'opina després que la mateixa UEFA hagi obert una investigació sobre el cas encara ho fa tot plegat més rellevant. Però anem al gra. Čeferin ha dit en un mitjà escrit d'Eslovènia que el cas Negreira és extremadament greu i que, sota el seu punt de vista, és dels més bèsties que ha vist mai al món del futbol. A més, ha recordat que la Federació Espanyola i la Lliga no poden fer-hi res perquè la qüestió ja ha prescrit, però que la UEFA sí que té potestat per intervenir-hi. Tot i això, ha avisat que encara investiguen el cas i que és per això que s'ha de mossegar la llengua. En tot cas, és la primera reacció del màxim representant del futbol europeu i no ha estat pas poca cosa.
I més enllà d'això, Pedrol, com ara dèiem, Javier Tebas hauria enviat una prova esbiaixada a la Fiscalia per incriminar el Barça, segons apunta avui la Vanguardia.
Sí, es tracta d'aquella nota críptica que la policia va trobar en l'escorcoll a casa de l'exdirectiu Josep Contreras en el marc de la investigació del cas Soule, aquell manuscrit en què hi posava top secret, obrir només en cas que es produeixi la desgràcia més gran del món per a nosaltres, Tebas, i relacionava els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu i l'excap també dels serveis jurídics del club Román Gómez Ponti. Per què? Doncs perquè a la nota s'hi llegien, entre altres coses, tres noms, Román, Rosell i Josep Maria. Però ara la família de Josep Contreras ha aclarit a la Vanguardia que la nota es va escriure fa dècades i que els noms que apareixen no tenen cap relació amb ningú del Barça. El nom de Román es referia a Emilio Román, advocat de Contreras, el nom de Rosell feia referència al de Ramon Rosell, comptable de les seves empreses, i Josep Maria era un empleat de Banca Catalana responsable dels seus comptes. És a dir, 0 de 3 per Tebas, i això coincideix també amb el que va publicar Santi Nolla Mundo Deportivo ara fa 10 dies.
Bé, sobre aquesta informació que publica avui la Vanguardia, Damià López, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Ja tenim reacció del president de la Lliga.
Sí, la reacció de Javier Tebas no s'ha fet esperar. El president de la Lliga ha fet un tuit a les 6 i 9 minuts del matí, ben d'hora.
Home, matiner.
Tebas, sí, en què qualifica la notícia de falsa. Diu que no ha acusat ningú i que la pròpia notícia ho corrobora en assenyalar el que deia l'escrita fiscalia i obre cometes Tebas. Diu, ni el present escrit suposa exercici d'acusació concreta contra ningú. Com és habitual, Tebas fent un ús actiu de Twitter, posats nosaltres en contacte amb fons de la Lliga, el missatge que envien va en la mateixa línia. Ens diuen que no acusen ningú, que aporten un document estrany, diuen, que apareix a la caixa forta de Contreras i s'assenyala la coincidència de tres noms, amb els de Rosell, Bartomeu i Gómez Ponti. Repeteixen sense acusar ningú. Consideren que és un fet que calia investigar, diuen que ja ho han aclarit, que ho celebren, però que la seva obligació és col·laborar en la investigació.
En fi, insistim, nous capítols de tot el cas Negreira, aquesta vegada amb Teu Tebas com a protagonista o un d'ells. I en el vessant esportiu, Dami, no cal dir que tota l'atenció se l'endú al clàssic de dimecres i podem explicar algunes novetats al voltant d'aquesta tornada de les semifinals de la Copa.
Sí, ho hem explicat aquí a RAC1 a primera hora del matí, informació del Roger Saperes. No hi haurà dinar de directives prèvia al clàssic, mateix protocol que es va seguir abans del partit de Lliga. Les relacions entre Barça i Madrid s'han refredat considerablement després que el club blanc s'hagi personat com a acusació particular en el cas Negreira, d'aquí que dimecres torni a no haver-hi la tradicional trobada entre directius. La resposta en el partit de Lliga per part del Madrid va ser que el seu president Florentino Pérez no va viatjar a Barcelona. Ara està per veure què fa demà Florentino. Em diuen des de Madrid que no està contemplat, en principi, que viatgi. Veurem si canvia d'idea, però ara mateix el que circula a Madrid és que Florentino no vindrà a Barcelona. Per tant, no hi haurà dinar de directives i tampoc hi haurà mosaic al Camp Nou, com no n'hi va haver tampoc el clàssic de Lliga. D'altra banda, l'equip avui ha fet festa i reprendrà els entrenaments demà dimarts, ja dia de prèvia, amb roda de premsa inclosa de Xavi Hernández. No s'esperen novetats en la convocatòria. Xavi ja va poder comptar amb Araujo pel partit de dissabte al camp de l'Elx, però es mantenen les baixes de De Jong, Pedri i Dembélé. Per tant, un mig al camp molt condicionat per rebre un Madrid pràcticament al complet. Ara ho comentarem. Per tant, els dubtes estan al mig del camp, on Busquets té presència assegurada al mig centre, i a partir d'aquí Gavi també jugarà o formarà part de l'11. La seva posició no està tan clara. Anirà en funció de si Xavi surt amb 3 o 4 migcampistes, amb Sergi Roberto i Kessié com a possibles solucions en la posició interior, i per descomptat tornarà Rafinha, que estava sancionat per jugar el partit de Martínez Valero.
Demà sentirem que diu Xavi Hernández, torna en les rodes de premsa prèvies esportives, no? Perquè l'última no ho va ser gaire, amb els noms d'Ansu Fati i de Messi sobre la taula. Xavi, ben poca referència de fer al partit de Lliga contra l'Elx, tot i que ho va intentar.
Sí, l'altre dia vam parlar molt de Messi, de Gavi i també d'Ansu Fati, especialment esperonats per les paraules de Rafael Juste, una estona abans, que la veritat és que va començar a desencadenar un autèntic festival de declaracions, sobretot pel que fa a Messi. No esperàvem que obrís la capsa dels trons en aquest cas, i això va fer doncs que a Xavi li preguntessin per Messi i refermés el que havia dit el vicepresident esportiu, que hi ha un interès i contactes.
Va, tornant al clàssic, un partit al qual tots dos equips i arriben amb confiança després de les golejades a la Lliga. Dissabte el Barça 0-4 a Elx, precisament, i ahir el Madrid, que va guanyar 6-0 al Valladolid a casa. Un partit, per cert, d'amic, que no va poder jugar Rüdiger.
Exacte, i estan pendents del central, que hi va ser baixa d'última hora per problemes a un genoll. Avui Rüdiger s'ha entrenat en solitari i continua sent dubte de cara a dimecres. Ancelotti recuperarà Nacho, que ahir estava sancionat, i tindrà l'única baixa important de Mendy. Per la resta, ahir en la còmoda golejada per 6-0 contra el Valladolid, va reservar Carvajal, Modric i Valverde, que havien tingut molts minuts amb les seves seleccions. Va canviar abans d'hora Vinícius i Benzema, que va firmar un hat-trick, i va acabar el partit amb jugadors gens habituals com Odriozola, Vallejo i Hazard. Ancelotti deia que arribaran al clàssic amb bones sensacions.
Salimos de este partido con buenas sensaciones, sobre todo porque ha vuelto el acierto que hemos tenido casi siempre enfrente. En los últimos partidos nos ha faltado un poco de acierto. Hoy los delanteros han sido muy muy eficaz, muy muy contundente, combinado bien juntos, desde ahí el partido ha sido bastante sencillo.
I molt interessant el que deia el tècnic madridista quan li preguntaven per un altre dels destacats d'ahir, Rodrigo. El considera un jugador molt important de cara a dimecres, però ha de decidir si el posa de titular o se'l reserva pels instants més determinants del partit.
Es muy complicado hacer la alineación para el miércoles, ¿no? Porque sí, porque es complicado. Porque no es una eliminatoria normal. Tenemos desventaja y algo tenemos que hacer, teniendo en cuenta que pueden ser 90 minutos, más aún más, puede ser también 120 minutos. Tener a Rodrigo en l'uno o l'otro situación, estoy más tranquilo.
I un últim apunt, ja es coneix l'àrbitre del partit, serà Juan Martínez Munuera, assistit des del VAR per José Luis González González.
Perfecte, Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
I per tancar la Lliga, abans repassàvem la lluita pel descens i pel que fa a la part alta de la classificació, és el que farem ara. El Barça és líder amb 71 punts, 12 més que el Madrid, que en té 59. L'Atlètic de Madrid és tercer amb 54, per tant, aconsegueix obrir forats respecte al cinquè a l'hora d'assegurar-se a plaça Champions. El quart, tancant aquesta zona Champions, ara mateix és la Reial Societat amb amb 48 punts. Això sí, amb poc marge respecte al Betis i al Villarreal, que tenen 45 i 44 punts respectivament. Tot això a la primera divisió i a tercera federació, a 6.000 persones van omplir ahir el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu al Narcís Sala per veure en directe el derbi contra l'Europa, un partit que va acabar amb empat a un i que va ser, podem dir-ho així, tens, per ser suaus. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, sí, perquè tots dos equips es jugaven el lideratge i encarrilar l'ascens directe a segona federació, la quarta categoria del futbol espanyol. El derbi va acabar amb ball de bastons després que la banqueta del Sant Andreu interpretés que el tècnic de l'Europa els va provocar la celebració del gol de l'empat al temps afegit i els jugadors van anar-lo a buscar i fins i tot va volar algun mastegot. En parlava l'entrenador dels andreuencs, Xavi Molist, en declaracions a RAC1.
Tu pots celebrar els gols, celebres com vulguis, però no t'encaris amb la banqueta rival, perquè al final pot passar coses d'aquestes, perquè l'ambient és molt calent. Crec que no està ben fet, ni per ell ni per nosaltres, val? Perquè al final després el que ha passat, que hi ha jugadors que han anat a encarar-se i a picar baralla, tampoc m'agrada gens, i és el primer que els he recriminat amb els meus jugadors.
Quan encara falten 3 jornades, l'Europa és líder amb 56 punts i pujaria directe, el Sant Andreu segon amb 54 i el play-off assegurat. També estan en play-off el Peralada, l'Hospitalet i el Sant Cristòbal.
I encara en futbol, del cap de setmana, en aquest cas mirant cap a les altres lligues, destaquen els nous xiulets del Parc dels Prínceps a Leo Messi en una nova derrota del Paris Saint-Germain.
Sí, per 0-1 contra l'Olympique de Lió, tot i que, com dius, la notícia va tornar a estar en com l'afició del París va rebre els seus cracs, i més concretament el Leo Messi, exactament igual que abans de l'aturada. Primer, aplaudiments a Mbappé i després xiulets i crits contra Messi. Ja ho veus, tot i això, el PSG manté lideratge amb 6 punts de marge sobre el Lens i el Marsella, uns en tenen 60 i els altres 66. A la Premier destaquem sobretot el Newcastle 2, Manchester United 0 d'ahir, una victòria que permet al Newcastle ocupar ja la tercera posició de la Lliga amb 50 punts, els mateixos que el United, que és quart. El líder segueix sent l'Arsenal amb 72 i un partit més que el City, que en té 64. De totes maneres, la notícia aquí la tenim a Londres, ja que el Chelsea, després de fer fora Graham Potter, ha decidit confiar de moment la banqueta al català Bruno Saltor com a tècnic interí. Veurem quant dura l'aventura del Masnou. Fins ara interí segon entrenador, volíem dir, de Potter, i a Anglaterra de fet ja parlen de Nagelsmann o fins i tot Luis Enrique com a possibles relleus. La jornada de la Lliga Anglesa, per cert, es tanca avui amb partit entre l'Everton i el Tottenham a les 9. A Itàlia el que més crida l'atenció d'aquesta jornada és la golejada del Milan 0-4 a Nàpols, al camp del líder. De totes maneres el Nàpols segueix tranquil en el primer lloc amb 16 punts de marge sobre la Lazio i 20 sobre els rossoneros. Per avui encara queden també dos partits al Calcio: Empoli-Lecce a quarts de 7 i Sassuolo-Turí a 3 de 9. I Alemanya, i per acabar, després de la victòria del Bayern de Múnich sobre el Dortmund de dissabte, els bavaresos són líders en solitari ara amb 2 punts més, mentre que l'Unió Berlín és tercer a 4.
Tot això en futbol, l'obrim ara plana poliesportiva. Parlem del Barça de futbol sala, que ha tornat aquest matí d'Antequera amb la Copa del Rei, que va guanyar ahir a la pròrroga contra el Cartagena. És el segon títol de la temporada pels blaugrana després de la Supercopa d'Espanya aixecada el mes de gener. Pendents, això sí, de les proves que passarà Sergio Lozano, que malauradament tot apunta que confirmaran la quarta lesió greu al genoll dret del capità blaugrana. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Barça ha viscut un cap de setmana de emocions contraposades. La cara, aquest títol de Copa del Rei, el vuitè pel Club Laurana, que és el gran dominador de la competició amb 8 títols dels 13 possibles, i la creu, evidentment, la lesió de Sergio Lozano. Com deies, en principi demà ha de passar proves per saber l'abast exacte de la lesió, però des del moment en què dissabte va caure estès a la pista, quan faltava menys d'un minut per acabar la semifinal, el futbolista ja tenia clar que s'havia tornat a lesionar greument el genoll dret. Demà les proves haurien de confirmar que el capità es perd el que queda de temporada i que estarà uns quants mesos fora de les pistes. Un Sergio Lozano que ahir, després d'aixecar el títol juntament amb l'altre capità Diego, malgrat que no va poder participar de la final, explicava emocionat al Superesports de RAC1 que ja està pensant en la recuperació.
Va haver dies duros, la verdad. Sea lo que me enfrento, van a ser momentos difíciles, pero no queda otra. una vez que confirmemos las sospechas, hablar con el doctor y empezar la cuenta atrás.
Quarta lesió greu al genoll dret d'un Sergio Lozano que té 34 anys i que té contracte amb el Barça fins al 2024. Pel que fa a la part més esportiva, el Barça va necessitar la pròrroga per guanyar la Copa del Rei contra un Cartagena competitiu que va exigir els de Jesús Velasco fins al final. El tècnic blaugrana destacava a RAC1 el valor d'aquest títol.
Y ahora me viene a la memoria todos los títulos que ganamos la temporada pasada, que ahora mismo parece ya no nos acordamos, pero nos costó muchísimo ganar cada uno de ellos. No es nada fácil y yo creo que cada vez que se gana un título te das cuenta de lo difícil que es ganarlo, ¿no?
De moment, doncs, dos títols a la butxaca i queda la Lliga. De moment, a la fase regular, amb 6 jornades per endavant, el Barça és el líder amb un punt d'avantatge sobre el Palma. I aquest proper dissabte tenim un Barça-Palma al Palau. Per tant, un partit que pot ser clau de cara a definir la primera posició.
I anem al bàsquet de la jornada del cap de setmana. La Lliga ACB en destaca la victòria al Nou Congost del Baxi Manresa, que continua en la línia ascendent i que li permet allunyar-se de les posicions de descens.
Sí, el de Pedro Martínez van guanyar de 15, 80, 65 contra l'Obradoiro i ara tenen un coixí de dues victòries respecte a les posicions de perill. I a més, el bàsquet a Veraix guanyat respecte al primer equip que marca el descens, que és el Betis, tot plegat, després d'una exhibició defensiva que va posar dreta la graderia del Nou Congost. Pedro Martínez no amagava, per tant, la seva satisfacció.
No podem donar per fet res, però sí que han d'estar més positius en el sentit de que es veu que l'equip és una altra cosa, no? O sigui que juguem millor, que defensem millor, que bueno, perdem més pilotes que altres èpoques de la temporada. Bueno, pues tot això ens fa ser optimistes.
El Manresa porta 4 victòries en 5 partits i confirma la seva línia ascendent, mentre que el Girona és tot el contrari. Ara mateix, tot i que té una victòria més que el Manresa, ha perdut 7 dels últims 8 partits, ahir de manera clara a la pista del Murcia per 102-79.
Falten, doncs, 9 jornades per acabar la fase regular, amb 3 focus, el de la part baixa amb el Manresa i el Girona, però també la lluita pel títol i la zona de playoff.
Sí, continua la lluita per la primera posició entre el Barça, el Madrid i el Baskonia, després de la victòria blaugrana i a Tenerife per 76-79. La penya, de la seva banda, li queda lluitar pel factor camp als quarts de final del play-off de l'ACB i, de fet, demà té partit contra un rival directe a la pista del Gran Canària. De cara a aquesta setmana, dimecres comencen els quarts de final de la Champions amb un Tenerife-Manresa i divendres el Barça juga la penúltima jornada de l'Eurolliga a Milà.
I un apunt més, ja és oficial, hi haurà partit Catalunya-Ucraïna el 13 de maig a Fontejau, partit que servirà per commemorar el centenari del bàsquet català. Tot plegat, ara que parlàvem del bàsquet, en un diumenge marcat també pel motor amb curses de Fórmula 1 i de MotoGP. Per cert, en Fórmula 1, tercer podi de Fernando Alonso, tercer consecutiu, també va fer, de fet, la tercera posició en una cursa que es va endur Max Verstappen, i en motos, victòria de Marco Bezzecchi i podi d'Àlex Márquez, del Gran Premi de l'Argentina de MotoGP. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. El pilot cerverí de l'equip Gresini ja havia aconseguit dissabte la seva primera pole a la màxima categoria i ahir va acabar tercer la cursa de Termes de Río Hondo, que es va disputar sota la pluja per darrere del guanyador Marco Bezzecchi i de Joan Zarco, que va acabar segon. És el seu tercer podi a MotoGP i el primer que aconsegueix amb Ducati. Escoltem Àlex Márquez, declaracions a DAZN.
Muy contento. Si me dicen antes de venir aquí después de Portimao que hubiera conseguido la pole, un P5 en sprint y un podio, hubiera firmado en cualquier papel, así que hay que estar contento. Si había algo más, sí, había la segunda posición, pero Zarco ha venido muy fuerte y ahora que me ha pasado, digo, no tengo nada que hacer, era así. Pero, como te digo, muy feliz, muy contento, seguimos sumando, nos consolidamos.
Àlex Márquez, que és campió del món de Moto2 i Moto3, està encantat amb el canvi que ha fet aquest any d'Honda a Ducati.
No me lo esperaba, sinceramente. Confiaba en mí, como siempre he confiado, y sabía que podía ser rápido, pero empezar tan sólido, siendo competitivo desde el principio, también empezar en Portimao, uno de mis circuitos favoritos, me ha ayudado, pero todavía así hay que hacer las cosas bien, hay que seguir con esta evolución constante. Aún no llevo 100% la moto, me falta ahí un pelín, pero como te digo, feliz, me siento muy bien con el equipo, pero sobre todo tener una moto competitiva pues ayuda, ¿no?, a que todo venga rodado.
El guanyador d'ahir, Marco Bezzecchi, es situa nou líder del Mundial amb 9 punts més que Pecco Bagnaia, que va caure, i Àlex Márquez és quart a 17. Àlex Rins va acabar 9è, Maverick Viñales 12è i Aleix Espargaró 15è. Marc Márquez i Pol Espargaró s'han perdut el Gran Premi de l'Argentina per lesió.
I Oriol, que ens falta per saber?
En tenis, hi ha dues setmanes de participar al Barcelona. Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó. Daniil Medvedev es va endur ahir al Masters 1000 de Miami després de guanyar 2 sets l'italià Yannick Sinner. En ciclisme ha començat la Itzúlia, la volta al País Basc, amb l'actual guanyador del Tour de França, Jonas Vingegaard, entre els favorits al títol. Avui amb la primera etapa entre Vitòria i la Bastida. I el ple de l'Ajuntament de Sabadell ha rebut aquest matí l'equip del Club Natació Sabadell, que dissabte es va proclamar campió de la Champions femenina guanyant el Mataró a la final.
Gràcies, Oriol. 7 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de passejar en el cotxe el teu bebè a les 2 del matí, pensaràs en les hores que falten per anar al treball i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderla, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jollers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
L'agenda cultural, parlant de més cinema, perquè la Filmoteca de Catalunya programa aquests dies el millor cinema de l'any. Una de les cites obligades de la programació de la Filmoteca, que recull el millor de la collita cinematogràfica de l'any anterior a partir d'una enquesta entre crítics, periodistes, cinematogràfics i l'equip de la Filmoteca. Fins a finals de mes hi podran veure més d'una vintena de films, Maria.
Pel·lícules com Pacific Fiction d'Albert Serra, Alcarràs de Carles Simón, Un any, una noche d'Isaac i la Cuesta o Crims del futur de Cronenberg. També les aplaudides After Sun, Drive My Car o Licorice Pizza. Pel·lícules que tenen una bona colla de premis, però que la seva vida a sales ha estat més aviat curtes. A més, en l'apartat inèdit s'hi projectaran films vistos en festivals o plataformes que no s'han estrenat mai en cinemes catalans. En parla la cap de programació a la Filmoteca, Marina Vinyes, a RAC1.
En un context on cada vegada existeix una major separació entre aquelles pel·lícules que es presenten als festivals internacionals de cinema i les que arriben realment a les nostres pantalles, hem volgut obrir un espai per tal que puguin veure's a la Filmoteca una selecció de 7 films, en aquest cas que d'altra manera no serien accessibles, almenys en una sala de cinema.
L'any passat el cicle va tenir més de 4.000 espectadors, això és quasi un centenar de persones per projecció, i s'espera que aquest any la xifra augmenti una mica més.
Encara parlant de cinema, avui arriba a les llibreries per un grapat d'històries del periodista Josep Maria Bunyol, un recull d'històries i anècdotes vinculades al món del cinema. S'hi explica, per exemple, la història d'Helena Jordi, la primera dona directora de l'Estat, o l'època en què Esplugues de Llobregat es va convertir en un dels estudis de rodatge de westerns més importants de l'Estat. El llibre editat per Ara Llibres ja es pot trobar a les llibreries. La Fira d'Abril de Catalunya celebra mig segle fent una programació més llarga que mai. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses s'instal·larà un altre cop al Parc del Fòrum i celebrarà la fira durant 11 dies, del 21 d'abril a l'1 de maig. L'objectiu és superar el milió de visitants que van aconseguir l'any passat. Maria Costa.
Hi haurà un centenar de casetes i una vintena d'entitats que hi participaran en l'encesa del pòrtic i, per tant, la inauguració oficial de la fira es farà el primer dia a les 9 del vespre. La fira s'allargarà 11 dies, el rècord absolut de totes les edicions. En parla el president de la FECAC, Daniel Salinero.
La Feria d'Abril de Catalunya és la única en el món amb 1 milió de visitants l'any passat i que no està organitzada per una administració. Està organitzada por unas entidades, por una serie de personas que un día la empezaron y que hoy son capaces de hacer el mayor acto cultural en Cataluña.
De fet, la fira genera un impacte de 40 milions d'euros i dona feina a 5.000 persones. Per cert, l'Ajuntament de Barcelona vol donar la medalla d'or a l'AFECAC pel compromís de la cultura andalusa al llarg d'aquests 50 anys. Diu que treballaran perquè el 50 aniversari no s'acabi sense aquesta medalla.
Aquesta nit s'entreguen els Premis de la Crítica d'Arts Escèniques i Fàtima, de Jordi Pratcoll, és el muntatge que acumula més nominacions.
Alegra-te la teva joventut.
Aquesta obra ambientada al barri del Raval de Barcelona opta 9 premis, entre els quals el de millor espectacle, direcció, text i actriu principal per Caral Casasayas. La segueixen en nombre de nominacions Animal Negre Tristesa, de Julio Manrique, que en té 6, el musical Golfos de Roma. Té 5 Golfos de Roma i Pares Normals, dels Amics de les Arts, opta 4 premis. En dansa Tradere de Laia Santanac opta 2 guardons. La gala dels premis serà aquest vespre al Teatre Romea de Barcelona, però es podrà seguir també per streaming. I Juanes anuncia concert a Barcelona.
Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma.
El 6 de setembre al Palau de la Música Catalana, el colombià, principal ambaixador del rock llatí arreu del món, i presentarà el seu desè àlbum d'estudi, Origen.